Doncs avui tenim moltes cites del Dia Mundial. Avui és el Dia Internacional dels Estudiants. És el Dia Mundial del Nen Prematur. És el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. També és el Dia Internacional de la Síndrome de Smith-Magenis. Però també, dos d'importants, és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Pulmó. I també avui és el Dia Mundial dels Rècords Guinness. Ja sabeu, aquell llibre on es van recollint rècords de totes les índoles. No només de les que et pots imaginar, esportives o de curses, sinó de tot el que et puguis imaginar. Tu posa imaginació, contacta amb el Guinness i proposa'ls-hi. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Dimecres a la meitat de la setmana, 17 de novembre del 2021, hores d'ara, amb 8-9 graus a la ciutat de Lleida, amb un matí força fred a la ciutat de Lleida, amb presència de boira de mitja alçada. De fet, caminant no es veia la seu vella, per tant, és l'indicador. Teníem ja boira, per tant, això vol dir que ens acostem el que ve a ser la temporada d'hivern a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, com sempre ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. També ens informarem, buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem d'aquests espectacles que es van haver d'aplaçar per la pandèmia i que tornen a buscar forat a les agendes, i parlarem d'un espectacle a la Saleta de Lleida on arriba aquest diumenge el mag Xema Soler Solà. També estarà amb nosaltres el Cisco Teixidor, el president de la cooperativa Baró de Maials, perquè aquest cap de setmana tenim la Fira de Maials. Estarà amb nosaltres per explicar, doncs, que ho tenen tot a punt i que pràcticament es farà una fira normal. Pràcticament. Hi ha coses que no encara, però pràcticament, eh? I l'entrevista cosmopolita, que ja la vam anunciar ahir, avui, si no ens vas escoltar, de moment no et dic res. Ho hauràs de descobrir cap a 1:45. A partir de la 1, les noves tecnologies, l'Infocope Lleida amb David Casero i Jaume Sitjà, i a partir de 2:45, la nostra tertúlia amb Veu de Dona, on parlem doncs de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara sí, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc ennuvolats o clars, menys a la Vall d'Aran, on predominaran els cels amb núvols baixos. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes de 16 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 14 a Balaguer, de 13 a Tàrrega i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dijous, esperem un nou dia de cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos a la Vall d'Aran a primeres hores. Per últim, si ens referim a les temperatures diurnes, demà baixaran al sud i pujaran al Pirineu amb unes màximes que rondaran els 18 graus a la Seu d'Urgell, els 13 a Lleida capital, els 12 a Balaguer i a Tàrrega i finalment els 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de crònica judicial. Demanen 24 anys i mig de presó un acusat de violar i maltractar la dona i d'abusar de la filla a l'Urgell. L'home es troba ingressat en un centre penitenciari des del setembre del 2020. I l'Ajuntament de Lleida ha enderrocat les quatre barraques del campament il·legal que hi havia al costat de la WL11. A finals d'octubre es va informar a les persones que hi vivien que no complien les mínimes condicions d'habitabilitat. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, ha enllestit la millora dels camins de la zona regable del canal Aragó i Catalunya. Els treballs s'han executat de forma coordinada amb els municipis afectats que feia temps que reclamaven l'actuació. I ull, perquè crec que és un dels temes, no?, del dia, de la setmana i de l'any fins i tot. Els estudiants podran tenir el títol de l'ESO, d'Educació Secundària Obligatòria, amb diverses assignatures suspeses i la decisió recaurà completament en l'equip docent. Així ho preveuen els nous criteris d'avaluació del Ministeri d'Educació que ahir va aprovar el govern central a través d'un reial decret i que entra en vigor aquest mateix curs. És a dir, ràpid, de pressa i sense cap mena de consens. I, a més, sense passar per el que hauria de ser una llei que hauria d'estar per sobre de qui mani en cada moment, per dir-ho de manera planera. L'educació i la salut, si voleu, l'educació i la salut haurien de tenir línies consensuades de país i haurien d'estar molt per sobre de qui estigui manant en qualsevol moment. Hauríem de tenir clar com a país com volem que sigui l'educació del nostre país i posar-la en marxa i retocar-la sempre que sigui necessari, però amb una visió conjunta de país i de mig i llarg termini, independentment, insisteixo, de qui mani en cada moment, i el mateix pel tema de la salut, pensions, tot el tema del benestar, per sobre de qui mani en cada moment. Doncs ja ho veieu, amb un reial decret, entra en vigor ja amb el curs ja començat, i en parlarem avui a partir de 2:15 a la tertúlia amb veu de dona, perquè s'ha acabat el tema d'esforçar-se, perquè és que ara ja recau tot en mans del centre i dels docents, que no sé si és just que caigui sobre ells el decidir ja si una alumna o un alumne pot passar de curs o pot fins i tot obtenir el títol amb assignatures suspeses. Repeteixo, no sé si és just, fins i tot, que els docents els hi posin a sobre aquesta responsabilitat. A la ciutat de Lleida, compte enrere per el 13è gran recapte, que tornarà a ser crucial a les comarques lleidatanes per cobrir les demandes d'ajuda alimentària, que aquest any s'han disparat un 25% més a causa de l'emergència social generada per la pandèmia. Seguint amb el sistema empleat per primera vegada l'any passat, del 19 al 27 de novembre els lleidatans podran col·laborar amb aquesta iniciativa solidària mitjançant aportacions econòmiques a les caixes dels supermercats. Per informar sobre la campanya, aquest divendres i dissabte hi haurà voluntaris en uns 220 establiments comercials de la província. I entrem a la informació de la pandèmia, perquè la pujada de contagis de Covid ha provocat el tancament temporal de dos centres educatius de Lleida. El primer és el Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa i el segon l'Escola La Roca, que està dins de la ZER Leral de Sarroca de Lleida. Afecta més de 400 alumnes i professionals. El primer, com ja t'explicàvem ahir, és el Col·legi Lleidatà amb més alumnes, que ha tancat durant tota la pandèmia. S'han detectat 4 menors i 5 professors positius i hi ha 423 alumnes confinats, 122 d'educació infantil i 301 de primària. La direcció va informar ahir les famílies que la mesura adoptada per salut es pren per prevenció i per aturar qualsevol focus d'infecció que no estigui controlat. Salut farà un cribatge massiu a tot el centre i es preveu que reobri el proper 23 de novembre. El Departament d'Educació va notificar també el confinament del Col·legi de Sarroca de Lleida pel positiu d'un professional. I és que la positivitat de les PCR i els tests d'antígens de Covid-19 realitzats al Pla de Lleida i també al Pirineu han assolit avui dimecres el llindar del 5%, concretament el 5,03% al Pla de Lleida i del 5,12% respectivament al Pirineu. Aquesta xifra és la que fixa l'OMS per tenir sota control la pandèmia, un límit que no se superava des de principis de setembre en el cas de les comarques de Ponent i des de mitjans d'agost en el cas de les de muntanya. La província ha superat els 60.000 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia i Salut ha comunicat 94 nous positius en les darreres 24 hores al Pla i 20 al Pirineu. Per tant, estem parlant de 116, o sigui, per sobre dels 116 positius a la província de Lleida altra vegada. Per cert, que el territori aprova ampliar el sòl industrial a Maials per permetre el creixement de l'empresa trencadora d'ametlles Martí, que per cert ara parlarem d'aquí una estona amb el president de la cooperativa Baró de Maials per parlar de la fira, i amb esports, la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya aquest any ja té recorregut i el final d'etapa a Boitaull, després de 20 anys, serà un dels al·licients de la ronda i la Seu d'Urgell tindrà una sortida. Per tant, tindrem la volta que ara sí passarà decididament per territori lleidatà.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem, veient com espectacles que estaven programats per abans de la pandèmia o just al moment de la pandèmia, que s'havien hagut d'anar aplaçant, estan tornant, perquè després tampoc és fàcil trobar lloc al calendari de les sales, etc, etc. Mira, ara t'explico un altre cas, que és el del, bueno, del nostre company, del MAC Xema Soler, que tenia programada una actuació a la Saleta, a Lleida, i que, evidentment, doncs, per culpa de la pandèmia, es va haver d'aplaçar i que fins ara no han trobat data per oferir-la. Serà aquest diumenge a la Saleta, el MAC Xema Soler Sola. Xema, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, no sé si bon dia, bon migdia o bona tarda, però bueno. Bon dia a tothom. El cert és que sí, vam dir que era aplaçar-la. Estava programat per l'últim diumenge del mes de març de l'any passat. I malauradament hi ha... Però bueno, anar a la Saleta sempre és com treballar a la sala d'estar de casa o al menjador de casa.
Clar.
I és una cosa molt familiar, amb molt bona gent, i és un altre... És un banc de proves, amb la qual si no pots cometre cap error, perquè es veu tot, perquè el públic...
Home, això no ve dir...
Està l'escenari amb tu, no?
Màgia de prop, eh?
No, jo faig el mateix número que faria en un escenari.
Sí, però tens el públic, proves, però tens el públic a sobre.
I aleshores, clar, veus la reacció. Si un dia se't cola algo, veus que el nen aquell diu, ei, aquí no sé què, o veus que el pare fa un somriure i tal, i doncs, bueno, això ho haig de rectificar.
Escolta, poden... sí. Que ve que el colom sortir per la màniga. Eh?
No, colom i això ja faig.
La Saleta a Lleida està al carrer Ballester número 13. Us dono a la web lasaletalleida.com, lasaletalleida.com, tot junt, és així de fàcil. I allí mateix, a dalt, teniu el botonet de reserves, busqueu l'espectacle del Xema d'aquest diumenge, que és Viatge a Magicolàndia, i des d'allí mateix podeu comprar les entrades, eh? Per tant, no t'esperis al darrer moment, lasaletalleida.com. Xema, és un espectacle que oferiràs diumenge a 11:45 del migdia, per tant, és ideal, al sortir d'allí anem a fer el vermut.
Jo voldria aclarir que és un espectacle que porto més de 15 anys, fent-lo, quasi 20, però que constantment està amb evolució.
Oh, clar. Si l'heu vist, podeu repetir.
Exacte, i a la Saleta aprofito sempre per presentar coses noves.
Ah, amigo.
Aquest dia presentarem, per exemple, combinat amb un número que fa amb llums que surten de la boca, dels dits, de les orelles, també unes flors que s'il·luminen amb els mateixos colors que projecto des de la boca, bueno, tota una sèrie de coses que allí em permet fer-les i que són una novetat. O, per exemple, travessar un globo amb una agulla sense que aquest exploti. Tota una sèrie de coses molt estranyes.
Bueno, bueno, a més, això, el que diem, la Saleta és de dimensions reduïdes, per tant, ho podreu veure de molt a prop. Xema, a partir de 3 anys poden venir, que
sí, gaudiran. Sí, però és un espectacle per vindre tota la família.
Sí,
eh?
Sí.
Vull dir, perquè s'ho passa bé el pare, i a vegades que em pregunto si... El lema de l'espectacle és que convertim els nens en mags i els adults en nens. Jo em pregunto si s'ho passen més bé els pares o els nens moltes vegades.
Jo ja et dic que segur que els pares, moltes vegades...
Però que els nens els fan participar, els donen un bitllet de dòlar amb la meva foto com si els paguessin, perquè estaré aquí convertint ajudats, els pares allà amb els telèfons filmant, i això, vull dir, és sempre una cosa molt agradable i molt divertida.
Doncs Viatge a Magicolàndia, una oportunitat per veure trucs de màgia de ben a prop, en un lloc acollidor, a la lasaletalleida.com. Aquí teniu el lloc on podeu fer les reserves i la compra de les entrades, lasaletalleida.com. Serà aquest diumenge, 11:45 del migdia, al carrer Ballester, número 13, a la Saleta. Viatge a Magicolàndia, amb el MAC Xema Soler Solà. Xema, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar, eh?
Encantat. A veure quan et deixeu vindre ja directament aquí al
sí,
estudi, que em fa molta gràcia.
Hem d'anar, ja estem obrint, ja estem fent coses, però el proper dia que em vinguis, un joc de cartes o algun joc me l'has de fer, eh?
Sí, inclús n'havia fet algun per ràdio.
Vale.
De buscar alguna cosa per fer-la per la ràdio.
Que vagi bé diumenge, Xema, una abraçada.
Moltes gràcies, a reveure.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquest cap de setmana arriba també una d'aquelles cites esperades que, evidentment, doncs, en els darrers temps ha hagut de ser aplaçada i fins i tot cancel·lada, doncs, per tema de pandèmia, com moltes altres activitats, però jo us ho dic de veritat. I, a més, li guardo especial carinyo a la fira de l'oli de Maials, de Baró de Maials, perquè sempre recordo, doncs, aquell esmorzar, aquella visita. Mira que ho he vist vegades, però jo la visita a la cooperativa la faig cada any que hi vaig, cada any la faig. Avui està amb nosaltres el president de la cooperativa de Baró de Maials, el Cisco Teixidor. Cisco, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Sí, home.
És ja tradicional la visita a Maials, a la cooperativa del camp Foment Maialenc, que sou els qui organitzeu aquesta 24a edició de la Fira de l'Oli de Maials aquest cap de setmana, dies 20 i 21, dissabte i diumenge. Suposo que amb ganes, de fer aquesta, de tirar endavant aquesta edició.
Pues sí, home, sí, enguany hi ha ganes, perquè l'any passat la vam tindre que fer d'una manera especial, mig telemàtica, clar, mig com vam poder, per no parar-la, però enguany pues, tornem no al 100%, perquè tenim algunes limitacions i així pel tema de la pandèmia encara, però sí, home, conjuntament amb l'Ajuntament i així pues, estem tots una altra vegada il·lusionats i mira, preparant-ho tot i per a rebre a tothom que en tingui ganes de vindre.
Clar, és una fira on, evidentment, el gran protagonista és l'oli Baró de Maials, però en el que també tenim d'altres productes de la terra.
Sí, sí, bueno, pues és el típic de cada any. Tenim també un soci que fa elaborats amb amella i així, també de que és soci de la cooperativa, mos compra l'amella allí i ell llavors l'elabora. Nosaltres el plat principal, per descomptat, és l'oli, i més ara l'oli del començament, l'oli verd. I, bueno, pues, també hi ha la secció de les dones que fan això de orelletes, sí, i truites d'amella, i, bueno, una miqueteta de varietat de tot el que és el que podem oferir del nostre poble.
Això és per anar començant a entonar-nos de cara a les festes de Nadal, per entendre'ns.
Ah, exacte, sí, 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 això és.
President, heu començat a agafar olives ja?
Sí, sí, de fet ja fa 3 setmanes amb aquesta que vam començar, vam, ja per poder tindre oli envasat, l'oli, com bé sabeu, ha de reposar uns dies mínims per a poder ser envasat i així, i ja ho vam tindre calculat per a... Vam començar, em sembla que era el 25 o 26 d'octubre, per a poder tindre ja aquests dies. De fet, la setmana passada ja vam començar a envasar-lo i per això, per a, de cara a la fira.
Clar. Com es preveu la campanya? Com ha anat?
Bueno, pues de moment la collita està als arbres, és una collita molt bona, ja veurem com acaba, perquè en aquest temps d'hivern que no és igual que treballar a l'estiu, això.
Clar.
I avui anem molt bé, està fent una tardor de moment seca i bastant calorosa, i això li va bé per a la maduració de l'oliva, que fa les pautes que toque seguir, però això pot canviar a mesura que fico alguna borrasca o així, que és el que mos passava aquestes 4 o 5 campanyes anteriors, que se mos girava la truita d'un dia per l'altre, i després acaba empitjorant perquè tenim problemes al collir, massa humitats a l'oliva, llavors també costa molt més d'extreure-la i així. Però bueno, enguany ja dic, de moment la collita sempre ve bona, ja tot i que vam tindre el problema de les nevades del Filomena, sí. Que mos va fer mal amb fusta, en arbres grans, sobretot arbres vells, estan encara bastant foradats de l'asfalt rama, però per l'altra banda la neu també diuen que afavorix el collat de l'oliva i ja dic, està bastant agrupada i bon calibre i bons rendiments de moment estan donant.
Molt bé, doncs m'alegro. Aquest cap de setmana cap a Maials tenim fira, estarà oberta de 10 del matí fins a les 8 del vespre, dissabte i diumenge, al recinte firal habitual. Per cert, president, la inauguració estarà a càrrec de l'honorable consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà i Roura, que crec que... No, ara no recordo si ja havia vingut alguna vegada i tot, eh?
Havia vingut, però no com a consellera.
No, correcte. No, de visita,
sí. Per temes així. Normalment havia vingut per temes com ara això, del mal de la neu, pel foc, que vam tindre també, per desgràcia, sí. fa dos estius que vam tindre el foc de la Ribera d'Ebre. Havia vingut al poble, però ara també ella mateixa va dir que en tenia ganes de vindre a Maials i fer un acte bonic i no vindre sempre per pena o per una desgràcia.
A més,
contents de que ens vingui a veure perquè ja en teníem ganes també que mos vinguin.
Clar que sí. President, escolta, la nostra enhorabona per aquesta fira. Com deia el president al principi, s'acosta cada vegada més a una fira normal, però encara, doncs, evidentment, amb alguna limitació, hem de dur la mascareta, etcètera, etcètera. Suposo que les portes obertes de la cooperativa, de moment, aquest any no les podrem gaudir per seguretat.
Això i els esmorzars que la gent s'havien agafat també típics i així, pues, sentint-ho molt per temes així de sanitat.
Evidentment.
Enguany ja farem l'esforç de fer-ho tot una miqueta més normalitzat, però encara amb això... És que, a més, se mos agrupava molta gent
amb
aquest tema de l'esmorzar i així.
És tremendo.
I el molí, doncs, tenim la gent que tenim i tampoc no mos podem permetre el luxe de perdre algun treballador perquè el molí ha de treballar nit i dia, si pot.
No, ja, ara és el moment, però ja veus que jo t'ho he deixat caure, perquè veguis que jo he vingut amb colles de motos, amb família, amb amics, a gaudir dels esmorzars i la visita a la cooperativa, sempre ho dic, cada vegada que vinc la torno a fer i sempre descobreixes alguna cosa.
Sí, sempre hi ha alguna cosa nova. I de cara a l'any que ve encara serà més bonic perquè per l'any que ve, si no mos falla res, estrenarem una tercera línia nova,
doncs,
i ja tindrem més coses per tornar a ensenyar.
Molt bé, doncs això és una molt bona notícia. Hem parlat amb el president de la cooperativa Baró de Maials, el Cisco Teixidor, que ens ha atès avui amablement després de fer la presentació d'aquesta fira dissabte i diumenge. President, que vagi tot molt bé i gràcies per atendre'ns.
Vale, moltes gràcies a vosaltres i allí us esperem, vale? A reveure.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Torna a la Fira de Maials. Els propers dissabte i diumenge podreu tastar i comprovar la qualitat de l'oli Baró de Maials, visitant el seu stand a la Fira i també a l'agrobotiga amb tots els seus productes del camp. No us perdeu l'ocasió de comprar Baró de Maials, l'oli de qualitat superior. Per més informació o comandes, telèfon 973 130 005.
Quin temps que fa!
El temps
Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que ens acostem ja a la una de la tarda, és a la meitat de la setmana, dimecres, i això vol dir que està amb nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com anem?
Benvingut a... de nou aquí a la ràdio, una setmana més. Ja ho sé que cada setmana ho dic, perquè cada setmana sembla que sigui notícia, però sí, si és així...
Sí, però estic tan sol aquí a l'estudi.
Bueno, doncs, això sí.
Ja tinc unes ganes de portar gent.
Bueno, l'entrevista a Cosme Polita, que la seguim fent a través de línia telefònica, però bueno, a veure si a poc a poc això canvia. A qui hem de conèixer avui?
Amb un polític jove.
Amb un polític jove.
Sí, que a més, bueno...
Cada cop n'hi ha més de joves, afortunadament.
Sí, 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 ja era hora, no? Ja era hora, perquè a vegades semblava que tot això era per elefantes, no? Però ara no, va canviant les coses. Els elefantes se'n van al Senat. No. Aquest és un regidor jove, però que li han donat moltes competències, no? Ell porta joventut, ell porta tradicions, porta costums, festes populars, porta esports, bueno... només que hagi dit tot això ja s'ha de saber qui és. Que a més deu estar molt preocupat per això, Ricard, del Lleida. Però bueno, d'això ja. Al final, això deixem al final. Ignasi Amor, benvingut i bon migdia.
Molt bona tarda, molt bon migdia. Què tal, com va tot, Cosme?
Bé. Bueno, anem a conèixer-te una mica més de prop. Aquesta entrevista fa temps que l'havien de fer. Alguns deien, no tindràs de fer-li. Com que no? Perdona. L'Ignasi Amor és una persona que té moltes competències i que la gent ha de conèixer, no? Perquè a vegades te coneixen pels diaris, te veuen a actes, però no saben qui ets. Per exemple, on vas néixer?
Aquí a Lleida, aquí a la ciutat de Lleida, a l'Arnal de Vilanova.
I els teus pares a què es dedicaven?
Els pares, la meva mare sempre s'ha dedicat al sector de la immobiliària i el meu pare sempre al sector de la formació, amb més vessant informàtic cap a les empreses.
I tu, de jove, de petit, eres un noi travieso?
Entremaliat. Li he fet patir molt a ma mare i a la meva padrina. Això sempre.
I què te uneix a la partida de Butjànit?
Doncs, hi vivim des de fa uns 15 anys, si no erro. La meva mare va trobar la casa en subhasta, en una de les subhastes que feien. I llavors vam anar a treballar perquè la meva mare sempre la seva il·lusió era haver viscut en una casa al mig de l'hort. I mira, vam anar cap allà i al principi va ser un ostres que marxen de... Clar, perquè clar, me sembla que vam anar cap allà i que jo tenia 16 anys o així, no? que és l'època aquella que pots sortir, que estàs per la ciutat, que comences a recórrer. I els fills eren com, ostres, ara ens fas anar cap a l'hort, eh? Vull dir, ostres, no, sisplau, que nosaltres ja ho tenim tot aquí al mig de Lleida. I ara sí que no canvien per res del món.
Eres estudiós o no?
Per segons quines assignatures sí, per segons quines no.
Per exemple, de música i espectacles sí, però per exemple matemàtiques i geografia com anaves?
En geografia anava molt bé, amb ciències socials també anava molt bé, amb tot l'altre una mica... Jo crec que tothom té etapes. Jo fins a tercer ESO era molt bon estudiant, vull dir, me'n sortia bastant. I llavors vaig tenir l'època aquella rebelde que té tothom, i jo potser la vaig tenir molt més que del jove, sense causa ni res, i que lluites tot per tot sense cap, i llavors vaig deixar una mica d'estudi. I llavors ja em va venir l'època que va venir la crisi, i vaig tenir que deixar d'estudiar, i em vaig tenir que posar a treballar perquè, si no, no arribàvem al final de mes.
I què et fica en política? Jo conec un tal Jaume Gilabert, que et coneix molt.
Sí. Mira, primer de tot, el Jaume Gilabert, que és el que em va impulsar. La meva mare també sempre havia estat al partit polític, fent campanyes i donant un cop de mà. I la veritat que he viscut la política de prop a casa amb el meu padrí també. Vull dir, el meu padrí i el seu pare va estar tancat aquí a Dalt, a Gardeny. Va ser impressionat perquè deien que tenia informació i tal, i va estar tancat i el seu tiet va ser afugellat. Per tant, la política sempre l'hem tingut molt a prop a casa nostra.
Si n'hagués estat Esquerra Republicana, quin partit hagués fet patxoca d'estar-hi? Que ara no ens escolta ningú.
segurament ens hagués aviat també doncs, cap a la, doncs, cap a la CUP, o Esquerra CUP.
O sigui, mai a Vox ni al PP, no.
No. Sempre anàvem els valors que m'han inculcat a casa, que són valors de, doncs, republicans i d'esquerra.
I per cert, has tingut parella?
Sí.
Moltes o poques?
Sí. No ho sé, no, això no compto ni tal, però bueno, com que sempre he estat fent coses, moltes coses, i venga, i l'arbitratge, i els caps de setmana, i...
Tot no pot ser.
Costa molt comprendre-ho, tot això.
Teatre o música?
Més música.
I això de pinxar discos, te se dona bé, o fa millor el Fran Rivera? El Kiko Rivera.
El Paqui Reig. No, mira, vaig estar-hi un show amb ell, i la veritat que molt bona persona, res superlluny de lo que deien als mitjans d'ell, però sí, a mi, doncs, punxar discos, sí, ja... m'encanta i m'encantaria.
Bueno, jo sé, per exemple, de gent de Lleida que ho fa molt bé, no? Però això vol dir que us portes a la festa amb això, no? Actuen a la Revella de les Cades Regionals o a la Pantoja?
Bueno, depèn, vull dir, estem intentant doncs, contactar, bueno, no intentant, sinó que ho estem fent, perquè al final jo també sóc artista doncs, de la ciutat, i estaria traicionant els meus valors si a la Festa Major no pot ser doncs, talent local, no? Perquè sempre és allò de, ostres, i l'accessibilitat a l'escenari principal, i l'accessibilitat a l'escenari principal. Doncs vinga, fem-ho perquè es pot fer. I el talent local té que estar a l'escenari principal, juntament amb els altres que venen d'altres doncs, ciutats, i que puguin ensenyar el que saben fer.
I si tinguessis que anar a un concert, millor una sarsuela o una òpera?
Hòstia, doncs aquí m'ho posa molt difícil, això.
Oh, bueno, és que s'ha de fer de tot.
Te diria que segurament a una òpera.
Bueno, i jo sé que t'agrada molt la cuina, però cuines bé,
Sí, i tant, hòstia, tinc el llibre de recepte de la meva padrina, vull dir, allà hi ha totes les receptes tradicionals i allò és la bona cuina, per tant, això sí, i a part també com a relaxant, vull dir, que desconnectes, estàs allà cuinant,
jo te reto quan vulguis.
Ja, ho sé, no, te diu, sí, no, vull dir, tu també penses moltes coses també a les xarxes socials sobre cuina, i per tant, ostres, vull dir, que és bo.
Vinga, que ara te comprometré. Sé que t'agraden molt els gegants. M'agraden potser més a mi perquè som més gran que tu. Però jo vull ara comprometre. Dels 12 gegants que hi ha, dos han desaparegut, estan amagats, sí. No sabem, Quijote i Dulcinea, a veure si apareixen. Però com es diu la reina mora?
Aquí m'has pillat, Cosme.
Ah, amigo, això s'ha de saber.
Jo pensava que em preguntaries quan llegat ja havia la jala.
Ah, és que això li pregunto a tothom.
El 12.
Bé que escoltes les entrevistes, però no. Jo sé d'algú que te dirà a les orelles,
Sí, el Pau el primer. El Pau per arribar a...
El Pau...
Després em dirà, tio, però...
No. I algú que li agraden els gegants i que és el president de l'entitat. Te sona Doña Zobeila? Zobeida, vamos.
No,
doncs pues mira, pues aquesta, així es diu. Si tinguessis que ballar a un ball, què faries millor, jotes, sevillanes o muñeires?
Jo crec que sevillanes.
I t'apuntem ja o no?
Home, més que res, perquè amb alguna feria doncs, d'abril hi he estat, i aquella frase que quan t'ensenyen, no, les trobes sevillanes, el... Bueno, coge la manzana, te comes la manzana y tiras la...
Y punta tacón.
Y tiras la manzana, ¿no?
Y punta tacón,
Exacto.
Y punta tacón.
Y llavors, ostres...
Saps ballar sardanes?
Sí, un pelet sí. Vull dir, l'ensenyança de la meva mare i, ostres, allà al poble. Però ¿Qué? Poquet, molt poc.
Què és el millor de Lleida? No em digues la seu vella, que per nosaltres, per tots, és el millor.
Què és el millor de Lleida? Jo dic la festa major de la ciutat.
Molt bé.
I ens ho hem de començar a creure.
I, bueno, t'hauria de preguntar moltes coses si ets soci de moltes entitats de la ciutat, d'aquells de pagament.
Sí, bueno, soc bueno, d'alguns clubs esportius, si ho soc, des de fa anys, doncs que en soc soci, i d'algunes entitats també de cultura popular, doncs també aquest any m'he donat alta amb dues entitats.
Vale, però del futbol no en parlaré, això li deixo al Ricard i bueno, als nostres companys que ja fan la crònica. Però t'agrada més el futbol o el bàsquet?
Ostres, és diferent, perquè jo també tinc els meus dilemes. Ara mateix jo soc futbolero de tota la vida, com a jugador i com a àrbitre de futbol. I ara me poso a la vessant de l'espectador. Vull dir, el futbol és molt bonic, amb una categoria molt, o sigui, o molt vistós, no? O molt això, amb una categoria molt alta. Tot i que m'agrada més el futbol dels crios, per exemple. Els de 10 o 11 anys que juguen increïble. Però el bàsquet, per exemple, és molt dinàmic. I per l'espectador, si comparem amb futbol professional o amb esport doncs professional, el bàsquet és molt més ràpid i és molt més dinàmic. I t'ho passes molt bé.
Hi ha aquesta sala d'esport, a veure si fas docència. Això que has dit de nens de 12 i 13 anys, els nens molt bé, però els pares, tiets i oncles molt malament, molt mal educats, alguns. Poca docència fan els seus nens, aquells que criden i es cridassen, i que això no és formació. Jo penso que algun dia podries fer alguna xerrada d'aquestes.
Bueno, aquí a Lleida hi ha molta gent que fa moltes xerrades. Un d'ells és el Xavi Estrada, doncs, per exemple, que ha deixat la primera, doncs que jo fa moltes xerrades. Però sí, i sobretot el futbol, que el futbol és on hi ha menys educació envers cap al rival i cap als habitatges, i també, vull dir, que ho he viscut jo, vull dir, pares insultant els seus propis fills, i això no es pot permetre, vull dir, que al final s'ha d'anar a donar anys i ja està.
Darrera pregunta, vinga, que aquesta te la ficaré molt fàcil. De tot el que has tingut, de tot el que has viscut amb el món de regidor, has tingut problemes, t'has tingut de marxar del pis, has tingut de fer de tot, has pinxat discos, has voltat per tota Espanya, però de tot el que t'has trobat, a tothom que has pogut saludar, què és el que et quedes des d'aquest regidor?
Amb la bona voluntat del sector festiu i cultural de encara fer més coses, de col·laborar més i de que Lleida sigui ciutat exemple arreu de Catalunya. No és fàcil, doncs, de dir-ho, i tampoc no és fàcil, doncs, de fer-ho. Però jo crec que a poc a poc, doncs, ho estem fent, perquè ja sabeu, no?, doncs, la Festa Major al final ha tingut, doncs, moltíssima competència, doncs, durant molts anys. Vull dir, hi ha una altra festa molt important a la ciutat de Lleida, que és la Pec dels Carols, hi ha una altra festa que és molt important als Bosi Cristians, però a la Festa Major li hem de donar un impuls, i aquí estem treballant amb totes les entitats i amb tothom, perquè sí, és, per mi ho és, i ho ha de ser. És l'esdeveniment més important de la ciutat en tot l'any.
Acabem. Ara es farem a l'inrevés, que com ja te coneixen les entrevistes i sé que les escoltes, vinga, ara em pots fer una pregunta, ara sí que me pots comprometre. Vinga, és el teu moment de comprometre'm.
A veure, què puc preguntar jo al senyor Cosmic, que no conegui de la ciutat de Lleida? No, això no. Però res, a mi Cosmic doncs m'agradaria que doncs que ara que ja vindrà el temps de Nadal, que, o que parleixis una miqueta, però també perquè l'altre dia també vam tenir reunió, pues amb el cicle doncs nadalenc que es farà, i quants pessebres hi haurà de nous a la ciutat de Lleida.
Bueno, jo penso que molts. Primer, t'he de dir que aquest any tornaré a fer d'alcalde, eh? Que ho sàpigues, que el que més mano el dia 29 de desembre, ja t'anticipo, que mano més jo que el senyor Miquel Puello, eh? Que ho sàpigues. Encara que sigui d'alcalde Borrego, però bueno, prepara't que hi ha alguna cantarella per tu. A veure, pessebres n'hi haurà més que mai, tot i que la pandèmia doncs, va ser una molt bona escola, no? Com la gent va tindre que estar tancada a casa, doncs, bueno, va començar a fer coses, i ara doncs, la gent s'ha acostumat. I jo penso que aquest any anirà molt bé i el cicle de Nadal serà molt maco. Ja podem anticipar que tindrem un gran pregoner del Nadal, que a més la gent se l'estima molt, i bueno, jo penso que sí, que n'hi haurà molts, no? Espero anar a visitar el de casa teva.
I tant.
Que sé que t'agraden, sé que t'agrada. Aquest cicle t'agrada molt.
Jo sí, sé
que... Això i els fanalets t'agraden molt, ja ho sé.
I més, mira, la setmana passada, no, fa dues setmanes vaig estar a Dona Roma i li vaig comprar una figureta a un dels meus tècnics, allà una botiga que està al costat del Vaticà, que sí, és la figureta del Pesebre, que tocava doncs una gaita. O sigui que sí.
Bueno, pues ja ho sabem. Podrem fer això i veuràs el de Playmobil, que és el que t'encante. Jo sé que t'agrada.
Exacte, sí.
El pessebre de Playmobil t'encante. Que amb el Ricard diu, tu ho saps tot abans que li fas la pregunta. Home, malament diria que no et conegués. Bueno, pues t'emplaço. Moltíssimes gràcies. T'emplaço al mes de maig a la Revetlla de les Cares Regionals a menjar pulpito, sardinites i tot això. Llavors que, irònicament, estàs invitado.
Molt bé.
Gràcies. Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Escolta, i a mi em convides o no?
Per supost, sempre heu estat convidats. No, la veritat és que...
Per gastronòmic és tremenda.
No, la veritat és que jo estic totalment d'acord que Lleida sempre ha tingut una gran festa amb això i s'ha de recuperar com sigui, no? Han de tenir més...
Bueno, la pandèmia i tot plegat també ajudarà.
No, jo és el que he dit als pessebres, és veritat. La gent té moltes ganes de festa, no? I llavors se li ha de facilitar. I sobretot, això sí que li compro, les brus de Lleida, no? L'Ander Rodríguez, ara segur que igual en vez de dir-li el nom que li diu, li canvia de nom.
Bueno. Vinga, Cosme, cuida't força.
Que vagi molt bé, salut i llarga vida. Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Va, que hem pujat ja els 10-11 graus a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és arribar a la 1 de la tarda. I després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero. I a partir de 2:15, amb veu de dona, a la nostra tertúlia, on acabem parlant de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Tenim un número de WhatsApp, envia-me-ho, 664-526-180.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno y los agentes sociales retoman hoy el diálogo en torno a la reforma laboral. En esa mesa está sentada también la patronal, los empresarios, que ayer fueron excluidos del desayuno en el que gobierno y sindicatos celebraban el acuerdo para subir las cotizaciones de las pensiones un 0,6%. Bueno, los empresarios no estuvieron en ese ágape porque no tenían, la verdad, nada que celebrar, ya que de ese 0,6% de incremento, las empresas tienen que asumir prácticamente todo, el 0,5%. Hoy todos se han vuelto a ver las caras para hablar de nuevo de la reforma laboral. Los miembros del gobierno no se han puesto todavía de acuerdo en si se trata de una derogación o no, pero mientras en el Consejo de Ministros se discute sobre semántica, el tema hay que sacarlo adelante, negociando una y otra vez sobre la ampliación de los días de indemnización, la temporalidad de los contratos, modificar el mecanismo de los ERTE o reforzar el papel de los sindicatos en los convenios. Todo esto debe estar claro para finales de este mes de noviembre, ya que cualquier cambio en el mercado laboral se tiene que notificar a Bruselas si queremos evitar además problemas a la hora de recibir el dinero del Fondo de Recuperación. La siguiente entrega es de 10.000 millones de euros y Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir los requisitos que le exige la Unión Europea, que a menudo pues no son los requisitos que le exige Podemos. La reforma laboral que se discute afecta a trabajadores y empresarios por igual. Son los mismos protagonistas del mercado de consumo que hoy está pendiente del desabastecimiento y con una huelga de transportes además que sigue convocada justo antes de Navidad. Hoy estamos contando en COPE qué sensaciones tienen los supermercados de cara a estas fechas. La conclusión que nos cuentan es que no faltarán alimentos básicos, aunque sí que podríamos notar que todo es un poco más caro. La clave está en que, por suerte, España produce gran parte de los alimentos que consumimos. Ignacio García Magarzo es el director de la patronal de supermercados.
No lo hubo en un momento tan difícil como el confinamiento, con los mercados parados durante la crisis del COVID en su momento más complejo, mucho más ahora, donde lo que hay son, bueno, tensiones normales por la reactivación de la economía y los problemas de abastecimiento, sobre todo en mercados internacionales, no en el mercado de alimentos en España, en absoluto.
En resumen, pueden encarecerse los alimentos, pero no se puede hablar de desabastecimiento. Ahora bien, ¿hasta cuándo seguirán subiendo esos precios? El mismo sector cree que para la próxima primavera las aguas irán volviendo a su cauce. Pues nada, hasta entonces habrá que seguir nadando, eso sí, con mucho esfuerzo. Es miércoles 17 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El incendio en una vivienda en Almería, en el que esta noche han muerto una mujer y sus dos hijos, fue intencionado. Una cama bloqueaba la puerta de acceso a la habitación en la que tuvo lugar el fuego, lo que impedía pasar a su interior. Se trata de una familia de origen subsahariano. El padre de los niños, de unos 9 y 5 años, es camionero y en el momento del incendio se encontraba trabajando. Segunda jornada de incidentes por la huelga indefinida de trabajadores del sector del metal en Cádiz. Los manifestantes han cortado la vía del tren en la capital gaditana, donde han arrojado diversos objetos contundentes a los que han prendido fuego, al igual que habían hecho ya en la carretera industrial. Ambas vías de comunicación permanecen cortadas, lo que está afectando a los accesos al hospital de la línea. Y otro varapalo para los cálculos del gobierno, ya no sé cuántos van, Pilar. La Fundación de Cajas de Ahorro Funcas ha revisado a la baja el crecimiento para España en 2021 y lo sitúa ahora en el 4,8%, muy lejos del 6,5% que mantenía al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y para 2022, la misma historia. La previsión se ha rebajado también desde el 6,1% hasta el 5,7%. En la audiencia de esta mañana, el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento a favor de las víctimas de la pedrastia. Francisco ha recordado el deber imprescindible de proteger y respetar a los adolescentes y a los niños, que tienen todos aquellos que ejercen alguna responsabilidad educativa en la familia, en la parroquia, en la escuela o en los lugares recreativos o deportivos, porque es precisamente en esos ambientes donde suceden la mayoría de los abusos a menores. Y continúan en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Hoy hemos conocido que el portal Dono a mi Iglesia va a renovarse a partir de diciembre para ser más accesible, con un nuevo sistema complementario para realizar donaciones a través de Bizum. A través de esta web, la Iglesia en España obtuvo 5,5 millones de euros durante el año 2020, una cifra récord, Pilar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Garbiñe Muguruza juega esta madrugada la final del torneo de maestras.
La española que ganó a Paula Badosa en semifinales en Guadalajara, en México, puede convertirse en la primera española en ganar este título. El partido es a las 2:30 de la madrugada contra la Estonia, con Tabeit Ángel García.
Garbiñe Muguruza buscará esta noche ser la primera tenista española en convertirse en maestra del tenis mundial. En ganar la Copa de Maestros, su rival va a ser la estonia Anett Kontaveit, a la que ya ganó, por cierto, en la primera fase de este mismo torneo por 6-4 y 6-4. La final es a las 2:30 de la madrugada. A priori, Garbiñe favorito. Si juega igual que como jugó ante Paula Badosa en semifinales, seguro que se alza con el título. Lo vamos a dar, por supuesto, en directo aquí en la cadena COPE.
Como dice Ángel, lo contamos en un tiempo de juego especial esta madrugada a partir de las 2:30. Y en una hora, a las 2 de la tarde, en el Camp Nou se presenta con el número 8, Dani Alves, en su segunda etapa en el Barcelona.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de Lleida, des de les 12:20 i fins a arribar a les 2 de la tarda. A la meitat de la setmana, avui dimecres, 17 de novembre, hores d'ara, amb 10 graus, 10, 10 i mig, a la ciutat de Lleida buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc ennuvolats o clars, menys a la Vall d'Aran, on predominaran els cels amb núvols baixos. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes de 16 graus a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 14 a Balaguer, de 13 a Tàrrega i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dijous, esperem un nou dia de cels poc ennuvolats o clars, amb intervals de núvols baixos a la Vall d'Aran a primeres hores. Per últim, si ens referim a les temperatures diurnes, demà baixaran al sud i pujaran al Pirineu, amb unes màximes que rondaran els 18 graus a la Seu d'Urgell, els 13 a Lleida capital, els 12 a Balaguer i a Tàrrega i, finalment, els 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'explicàvem que la paeria finalment ha enderrocat les quatre barraques del campament il·legal que hi havia al costat de la WL11. A finals d'octubre es va informar a les persones que hi vivien que no complien les mínimes condicions d'habitabilitat. I compte enrere per la 13a edició del Gran Recapte, que tornarà a ser crucial a les comarques lleidatanes per cobrir les demandes d'ajuda alimentària, que aquest any, per cert, s'han disparat un 25% a causa de l'emergència social generada per la pandèmia. Seguint amb el sistema empleat per primera vegada l'any passat, del 19 al 27 de novembre, els lleidatans podran col·laborar amb aquesta iniciativa solidària mitjançant aportacions econòmiques a les caixes dels supermercats. Per informar sobre la campanya, aquest divendres, que és el primer dia de campanya, i dissabte, hi haurà voluntaris en uns 220 establiments comercials de tota la província. En aquest sentit, el Banc dels Aliments de Lleida va fer una crida per arribar als 1.000 voluntaris necessaris. A 3 dies de l'inici del Gran Recapte encara quedaven 300 vacants. La novetat d'aquesta edició és la incorporació del petit comerç. El director tècnic del Banc dels Aliments, Oriol Berenguer, ha explicat que la campanya, que l'emergència alimentària encara no ha finalitzat, i que malgrat la millora epidemiològica, aquest gran recapte és segurament el més important que hem viscut mai pels nivells de persones que estan accedint a aquest recurs, perquè l'administració ha fet molta despesa per parar els efectes de la Covid i perquè la recuperació econòmica és molt incerta. En aquesta línia ha apuntat que l'any passat es van atendre 29.193 persones, un 40%, i aquest any es preveu arribar als 30.000 usuaris. Poca broma. Per cert, que amb l'actualitat referent a la pandèmia, finalment la pujada de contagis de Covid ha provocat el tancament temporal de dos centres educatius de Lleida, el Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa i l'Escola La Roca de la Ser Leral de Sarroca de Lleida. Tot això afecta més de 400 alumnes i professionals. El primer, com t'explicàvem ahir, és el Col·legi Lleidatà amb més alumnes, que ha tancat durant tota la pandèmia. S'han detectat 4 menors i 5 professors positius i hi ha 423 alumnes confinats, 122 d'educació infantil i 301 de primària. La direcció va informar ahir que a les famílies que la mesura adoptada per salut es pren principalment per prevenció i per aturar qualsevol focus d'infecció que no estigui controlat. Salut farà un cribatge massiu a tot el centre i es preveu que reobri el proper 23 de novembre. El Departament d'Educació va notificar també el confinament, com dèiem, del Col·legi de Sarroca de Lleida pel positiu d'un professional. I és que la positivitat de les PCRs i dels tests d'antígens de Covid-19 que realitzen tant el Pla de Lleida com també el Pirineu han assolit avui dimecres el llindar del 5%, que és el que fixa la OMS per tenir sota control la pandèmia, un límit que no es superava des de principis de setembre, en el cas de les comarques de Ponent, i des de mitjans d'agost, en el cas de les comarques de muntanya. Segons les dades publicades avui dimecres pel Departament de Salut, la velocitat de propagació del virus ha baixat una centèsima al Pla de Lleida, això sí, se situa al 1,18, per tant, per sobre de l'1, i ha pujat 7 centèsimes al Pirineu, on la RT es troba molt per sobre de l'1, concretament al 2,24. El risc de rebrot és de 231 punts a les comarques de Ponent, al Pla, i que és 15 més que el dia anterior, i de 212 punts a la muntanya, que són 35 més. Amb tot això, tenim 116 nous positius per prova PCR a la província de Lleida en les darreres 24 hores i ja van un parell de dies per sobre de les 100 persones. Reitero, sempre dic el mateix, però amb un tant percent de població amb les dosis de vacunes tan alt, sembla estrany que tinguem tants positius. Això vol dir que o la gent ja hem baixat la guàrdia i que, per tant, fem coses que no hauríem de fer, com, per exemple, no dur la mascareta, com, per exemple, no mantenir la distància física o, com, per exemple, doncs, no mantenir una bona higiene o una bona ventilació a llocs tancats, perquè, si no, no hi ha manera que s'entengui aquesta pujada. Ull que estem a mes i mig per arribar al Nadal, menys, realment, que avui és 17 de novembre, i no està la cosa tan clara ni tan assegurada. Afortunadament, i reitero que les xifres ens diuen que et pots contagiar estant vacunat, sí, et pots contagiar, però el 90% de persones que es contagin que estan vacunades segur que no acabaran a l'hospital. Per tant, això és una molt bona notícia. S'està administrant des de fa ja unes setmanes la dosi de recordatori, la tercera dosi, als majors de 70 anys, i ara l'edat s'ha baixat fins als 60 anys. Per cert, que dos notícies més del territori. S'ha decidit ampliar el sòl industrial a Maials per permetre el creixement de l'empresa trencadora d'Ametlles Martí. La Comissió d'Urbanisme dona llum verda a la modificació del planejament per facilitar el desenvolupament del sector. I amb esports, resulta que la Volta ja ha presentat el seu recorregut i tindrem dos fites importants a la província de Lleida. Un serà el final d'etapa a Boitaull, després de 20 anys, serà un bon al·licient, i també la Seu d'Urgell tindrà una sortida. Vinga, que anem a parlar de noves tecnologies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I
ara sí, anem a parlar de noves tecnologies. Saps que ho fem a l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet www.infocopelleida.com. Ens pots trobar i seguir a les xarxes socials i després ens pots escoltar a través del podcast. Per tant, nosaltres ara mateix, camí cap a 2:15 de la tarda, donem la benvinguda al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també al David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Doncs apa, Jaume, va, sorprèn-me, de què parlem avui?
Bueno, venga, va, setmana pre-Black Friday. I ja sabem quins seran els wearables més desitjats per aquest 2021. I per començar, la primera parauleta, wearable. L'explicarem els conceptes bàsics. Són aquests anglosaxismes que anem fent nostres per aquest dia a dia, no? Que sempre anem adquirint. I a la tertúlia desenvoluparem els següents temes. Google elimina més de 150 apps per estafa. I les tindries que eliminar del teu smartphone si tens alguna instal·lada. Google Maps ens aporta una nova funció per detectar les aglomeracions aquest Nadal. Bona aquesta, bona. Ui, o sigui que
a veure si aviat
la podrem utilitzar aquí.
Sí.
I els últims altaveus assistents d'Amazon, els Echo Dot, detecten la nostra presència. Què podem arribar a fer amb aquesta nova funcionalitat? Ho comentarem tot plegat. I Qualcomm vol competir amb els xips ARM per PC amb els M1 d'Apple. O sigui que es posa interessant aquesta competència. Samsung sembla que també agafa aquesta tendència d'eliminar el jack per als auriculars. O sigui que de notícies, ja ho sabeu, en tenim preparades per la tertúlia Freak. Però com sempre, per començar, un moment pel record, on el David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues nos vamos a tal día como hoy del año 2008, un cerca lejos del mundo y la vida de Internet, donde la efeméride de hoy es un ya estoy cansado. Un poco lo que comentábamos fuera de antena sobre el Black Friday, que hablaremos ahora más adelante. Pero cansado de batallar con Microsoft y con Google en toda esta guerra y con sus accionistas en quién es el rey de Internet, que es lo que se negociaba en aquel momento. El creador de Yahoo, Jerry Yang, renuncia a su cargo como CEO y dice, señores, como bien dijo el gran Groucho Marx, que se pare el mundo, que yo me bajo.
Doncs vinga, hem viatjat fins l'any 2008. Tot un gran record, el 2008. Sabeu que el 2008 vam començar aquesta aventura en antena?
No, imagina't. Pues fa molt, eh? Esto ya es un lejos, más que cerca lejos, eh?
Doncs vinga, ens hem traslladat a l'any 2008 amb un referent històric com l'efemèride. I ara, per anar fent culturilla, ara toca...
Conceptes bàsics.
I avui, la primera l'hem dit, només començar. Què són els wearables? Paraula que fa anys ja hem incorporat en el nostre vocabulari. Poso un exemple. Ja, com hem dit, ja sabem quins wearables es vendran aquest Black Friday. O sigui que comencem per aquí. Quins són aquests... Bueno, comencem a explicar què vol dir wearable i després expliquem quins són aquests wearables que es vendran aquest Black Friday.
Clar.
Bueno, aquesta palabreja...
De l'inglès, clar.
Al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Vale? Y que interactúan de una forma continua con todos nosotros, con la finalidad de realizar alguna función concreta. Para ello, como decía, reloj inteligente o smartwatch, zapatillas de deporte, ropa. Wear al final es el ponible, por así decir, si lo tradujéramos, y el able es el conectado. Con lo cual, bueno, pues cualquier cosa que esté en contacto con nuestro cuerpo y esté conectada, como por ejemplo un reloj, una camiseta, unos calcetines, unas zapatillas, un gorro, unas gafas, unos auriculares.
Y lo que nos falta por ver, porque yo creo que va a haber un boom fa uns anys, ara sembla que s'ha estabilitzat, no que no hi hagi coses, sinó que no s'estan presentant tantes novetats, però sé que s'hi està treballant a fons, per això dic, i lo que veremos.
Por supuesto, y que sepáis que a nivel profesional, es decir, cosas que no vemos, por ejemplo, el Mobile World Congress lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es decir, toda la aplicación de este tipo de tecnologías incorporadas a un trabajador dentro de una fábrica para manejar procesos, control de máquinas a distancia y demás, bueno, pues es algo que sí que lo vemos en el sector industrial. Hay también muchos equipos a nivel deportivo, el tema tema de las camisetas inteligentes para medir rendimientos de deportistas, y igual que las zapatillas, también se utiliza. Es verdad que no es tan social, por así decir, como un reloj, que es a lo que más estamos acostumbrados a llevar todos como algo conectado.
David, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Que ja el coneixem, perquè Google ja ho va presentar, tot i que o va ser massa d'hora o no era la solució dient. El darrer wearable gran, vull dir que ha entrat a la societat, és el rellotge intel·ligent, que pot ser més o menys intel·ligent, pot durar més o menys la bateria i pot costar més o menys diners, però és el rellotge intel·ligent. El següent, per mi, són les ulleres, que porten molt temps treballant-hi, però quan acabin trobant la fórmula, la manera, i que tecnològicament doncs es pugui fer tal com ho volen fer, per mi serà el següent gran wearable.
I les polseres, que les englobes dintre els rellotges?
Sí, jo crec que avui en dia jo crec que sí, eh?
Vale, doncs perquè les polseres i els rellotges seran el més venut aquest Black Friday en plan wearables. Després també volia ja una miqueta per acabar, volia posar, fer un apunt. Tots aquests estris que s'implanten als cíborgs són wearables?
Home, aviam, si t'instal·les... ja vols dir els xips aquests que es poden ficar subcutanis?
Sí, no ho sé. Sí, pregunto, sí, clar, tots aquests estris, al final tots aquests xips, tots aquestes...
Home, no, jo, a veure, potser amb la part més estricta de la definició sí que ho seria. Jo no ho considero, perquè wearable sí que és veritat que ve del tema de la moda, de la roba, no? D'una cosa que portes. El verb en anglès és wear, i és portar-ho.
Però no porta, portable ho és, no, ho porten, però, ben incorporat,
però
no?
No porta, ara, no porta
vestible, bueno, també pot
això
ser,
vull
també,
dir,
no? Perquè...
però no és portar de traslladar-ho, sinó portable de que m'ho poso estil roba, estil tot això. Per això et dic que potser no ho acabaria de considerar, però sota la part més estricta de la definició ho és totalment. Crec que sí.
Doncs ja veieu que avui és dimecres al migdia i els friquis més friquis estem en antena de Cope Lleida. I ara, com no, vinga, va, desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Doncs som-hi, perquè pràcticament cada setmana parlem de seguretat. Bé, per un cas de ciberdelinqüència o per un cas de protegir-nos de la ciberdelinqüència. Com és el cas aquesta setmana, que hem sabut que Google ha tret, doncs, de la seva store més de 150 apps que eren aplicacions per robar-nos els diners. Perquè, bueno, al fin i al cap, els ciberdelinqüents el que busquen és això, digui, com tots els delinqüents, pasta, no? Hi havia aquestes aplicacions que nosaltres creiem que eren bones i resulta que per darrere ens estaven, bueno, costant un cost, i ara Google això ho ha detectat. Quines són, ràpidament, aquestes aplicacions que ens fan això?
Bueno, Como resumen, son un montón de aplicaciones, pero casi todas están disfrazadas de teclados personalizados, escáneres de códigos QR, ahora que tenemos y usamos tanto el QR, bloqueadores de llamadas de spam, filtros de cámara y, como no, juegos, ¿no? Estas aplicaciones lo que hacen es que te roban, comprueban el teléfono, el email, este número de serie, ¿no? Y el número de teléfono para determinar el código del área del país y el idioma que van a utilizar para la estafa, ¿no? Dentro, después de abrir la aplicación, los usuarios se encuentran, pues, con una solicitud para poner el número de teléfono, ¿vale? Y en algunas aplicaciones el correo electrónico, ¿vale? Para que puedan acceder a las funciones de la aplicación. En ese momento, bueno, pues los usuarios lo que hacen, sin saberlo, es suscribirse a un SMS premio, claro. Premium, que te cobran hasta $40 al mes. Es decir, al final es una estafa, porque al final es algo medio... realmente, aunque no lo sepas, si no estés informado, te estás suscribiendo a un servicio. Este servicio... final, pues no te enteras que estás suscrito hasta que no te llega la factura del operador, entonces llamas al operador, le dices al operador que oiga que esto tú no lo has hecho, te bloquean el servicio, pero el operador te cobra lo que ha gastado, claro. Porque es un servicio que cobra directamente al operador, con lo cual has sido estafado, tienes que pagar, no es culpa del operador, y el operador además lo que hace por ti, esté con el que estés, es que te bloquea ese servicio y lo dan de baja ellos directamente si tú no puedes hacerlo. Pero bueno, la estafa está hecha y al final de 20 euros de cada usuario, con que caigan solo 1.000, pues ja tenen un poquito hecho.
Vale, i ja s'han fet el pressupost per comprar aquest Black Friday. O sigui que...
Sí. Aún así, podemos colgar y tenemos en internet la lista de las que han quitado, pero como siempre decimos, no pasa nada por pagar 69 céntimos por una aplicación.
Sí, és allò que moltes vegades ens volem estalviar 60 cèntims, un euro, i ens costa, pues, imaginar les aplicacions que ja s'han pogut baixar legal, sense publicitat, i realment amb unes millors condicions, perquè són de pagament i com a mínim fan un ús. El que diem sempre, si l'aplicació és gratis, és que tu ets el producte.
De totes maneres, aquí podríem posar el dit a la llaga del model d'App Store, és a dir, el model on ens podem descarregar les aplicacions, que a més, darrerament, des de la denúncia d'Epic a l'App Store d'Apple, doncs està tan en boca de tots. El model d'Apple és un model que ells controlen de principi a fi. Et pot agradar o no, però té uns avantatges. També té uns inconvenients, evidentment, però té uns avantatges. I un d'ells és aquest, que totes les aplicacions que trobes, totes les han revisat. I de tant en quan veiem notícies de que se n'ha colat una que tal, però fixeu-vos, de tant en quan és allò, una que no fa el que diuen o que tal, i retire. El Play Store de Google, pues això és molt més laxe, tot i que, degut a les crítiques dels darrers anys, s'ho miren una mica, de manera automatitzada, però clar, cola tot això. Però és que el segon problema que té tota la plataforma Android és que tu et pots descarregar i instal·lar una aplicació des de fora de Google Play, amb la qual sense cap mena de control ni filtre, i la web pot ser molt maca, ben dissenyada, te pot entrar pels ulls, però tu no saps el que t'estàs instal·lant. I després l'altra cosa, que aquí el David sempre ho ha dit i ho anem a recordar, és que ara, quan instal·lem una aplicació, ens demana permisos per accedir a coses. Si ens descarreguem una... jo què sé, ens descarreguem una aplicació per, jo què sé, per jugar, i ens està demanant permís per accedir a la càmera, doncs no li donem el permís, perquè allò no ho necessita. Si ens demana accedir als contactes, doncs no li donem el permís, perquè allò no ho necessita, etcètera, etcètera. Que tot això ja depèn de l'usuari, però vegeu que sota aplicacions que a priori són tan normals, ull el que hi ha, que és un problema de diners i de seguretat, que la seguretat de l'aparell queda compromesa.
Vinga, no ens estalviarem els comentaris cada setmana, sempre que surt una notícia d'aquestes, per una miqueta per divulgar-los i sempre donar aquests consells, com molt bé has comentat, Ricard. Però vinga, va, continuem, perquè Google, ara en tenim una de bona, no? Doncs, perquè de moment, només és pels Estats Units, però s'espera que aquest Nadal puguem tenir aquí, ja que si viatges en una gran ciutat, et té d'anar molt bé aquestes noves prestacions de Google Maps. Quines són aquestes noves prestacions de Google Maps?
Bueno, una de ellas ya empezamos a verlas en alguna gran ciudad. Una de ellas es lo concurrido que están las zonas donde vamos a ir o nos dirigimos. Es decir, la zona en sí, si hay mucha densidad de gente caminando por la calle, si hay mucha densidad de tráfico, si es una zona concurrida o no tan concurrida. Esto hay, además nos las da en el momento, es decir, si hay mucha gente, no hay mucha gente. Por eso todos pensamos que porque hoy abren vamos a ir a comprar a las 3 de la tarde que no hay nadie, y todo el mundo ha pensado lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahora, antes de salir, ya podemos ver esa novedad, como no, y ya os digo que...
La veritat, David, és que jo algun Nadal, això que he anat a Barcelona o a Madrid una miqueta, pues, per a veure el Nadal allà, per veure les llums, per veure l'ambient... I la veritat és que està abarrotat, abarrotat, abarrotat. Estem parlant d'anys, perquè és que aquests dos últims anys, doncs, amb el tema del Covid, el tema totalment és fem un parèntesi. Però els altres anys, dintre la normalitat, La veritat és que semblàvem sardines per allí, tu. I clar, arribaves allí amb el cotxe, dius, ostres, que no puc ni aparcar ni aparcar.
Però és que el David ho ha dit molt bé. A vegades penses i dius, no, jo seré més llest que tothom i aniré en aquesta hora que ningú hi va. I tots hem pensat el mateix.
I tot el món ha pensat el mateix, saps?
O sigui, doncs crec que és molt bona opció i a veure si aquest Nadal la podem tenir una miqueta ja oberta i fer-la funcionar i la útil.
Però pregunta, i això com ho sap Google?
Bueno, pues ya sabes, a través de todos y cada uno de nosotros, las personitas que estamos conectados, igual que el tráfico, igual que todo esto que nos da Google Maps, ¿no? ¿Cómo puede ser que me pinte este tramo rojo? Bueno, pues ahí estamos los puntos que se están moviendo y a cierta velocidad, con lo cual además sé el tráfico rodado y el tráfico que anda por el medio de las calles. Al final todos nosotros somos células conectadas a más células y entre todos nosotros, aunque no sepamos quiénes somos, sí que estamos dando información a la red.
La pregunta, Ricard, és, diries, bueno, tots los Android, però jo et diria una altra cosa. Qui no té un compte de correu que no sigui Gmail?
Clar, aquest és el problema, que un cop l'has donat d'alta al mòbil, sigui iPhone o Android, automàticament estàs compartint la... on estàs?
Utilizando Google Maps, claro. Que és l'aplicació més usada. Google Maps, no hay más. Es decir, eso, y luego combinan, por supuesto, que en su base de datos combinan muchísimos otros datos de informaciones de carreteras y demás. Eso está claro, ¿no? Son informaciones públicas que las podemos consultar en la DGT y donde sea en el momento de cómo está X carretera. Toda esta información también la conjugan pues, con cada uno de los puntos. A veces son mucho más fiables los de Google que los que puedan coger.
Ahora me recuerdo, pues, recordeu aquell any que va sortir aquell friki, que anàvem un carretó ple, sí, de mòbils de Google. perdona el mapa, que hi hagi molt trànsit.
Sí, no, i sortia, evidentment.
Pues ja ho sabem, una mica, d'on surt el tema. Vinga, va, som-hi, perquè de Google passem a Amazon amb els seus dispositius intel·ligents, que ara saben que... quan estem a casa o no. I què podem aconseguir això quan ho saben, aquests, amb aquestes noves prestacions? Com funcionen aquestes noves prestacions i què podem aconseguir? Vinga, va. El domòtic número 1, diria jo, del planeta. David Casero.
el tema es que es simpático, ¿no? Es como bien dicen además uno de los titulares que leía, ¿no? Bienvenidas precisamente los ultrasonidos, ¿no? Dicen que pueden detectar tu presencia al pasar, al entrar, corrientes, es decir, estos ultrasonidos, esta voz...
Claro, porque no porten cámara.
Este ruido, y por estos ruidos de cuando has oído que he abierto y cerrado la puerta de casa, pues directamente puedo abrir una rutina de un buenos días o de he llegado, levantar las persianas y encender las luces, ¿no? Simplemente porque ha detectado, bueno, pues a través de ultrasonidos, ¿no? Afinando mucho, que yo he abierto la puerta de casa y la he vuelto a cerrar, ¿no? Y como no había nadie y nadie ha pasado y no ha habido ningún movimiento, ni había ningún ruido, pues ahora sí. Entonces, claro, esto dices, bueno, hay que afinarlo muy, muy bien porque empiezo a ver que si hubiera muchos, más que casas, pisos domotizados y abre el vecino la puerta y la cierra, a lo mejor a ti se te encienden las luces y se te abren las ventanas, ¿no?
Pero cuando sale la puerta...
Era cerrado, pero no, realmente era la del vecino, ¿no? O ladra el perro y activa la alarma, no lo sé. Creo que al final es un buen inicio para algo más, pero bueno, si ya casi no escribimos y si además tampoco vamos a hablar, pues no sé.
Home, et faria el mateix exemple, David. Quan tenim una casa domotitzada i li diem Google, Alexa o Siri, obre les llums del menjador, imagina't si el veí se posa a la porta i diu això.
Home, si crida una mica...
Tiene que gritar, però sí, claro.
Bueno, pues una miqueta seria el mateix amb el que has comentat, no? Amb la porta del veí, no? Que, al cap i a la fi, el so és d'obrir una porta, però no seria el mateix que t'he detectat amb la mateixa intensitat que pot ser la teva porta.
Sí, bueno. Ahora ya estando en casa ya puedes hacer bromas. Ya te pones tú estás en la oficina, la familia está en casa, sí. Y te pones a encenderla y a apagarles las luces, y entonces
¿Qué pasa?
En la casa se está volviendo loco.
Fíjate que el David Udiu con conocimiento de causa, No, jo també ho he fet, per això me'n ric.
Que dolents que sou,
Som com nens, Jaume, va, la darrera.
Va, la darrera, vinga, va, la darrera, que Qualcomm vol competir amb els seus xips per ordinadors, vol plantar cara amb els M1 d'Apple. Bé, ho veieu possible? Veieu que és bona aquesta guerra? O, en principi, crec que sí, no?
Bueno, la guerra se sirvió en bandeja y la guerra ya lo comentamos después de la última presentación de Apple, donde decíamos, ¡ay, han presentado y más cacharros! No, perdonad. Han presentado dos procesadores donde todavía nadie se le ha acercado al primer procesador, al M1, y ya han sacado dos más, ¿no? Como bien decíamos en ese momento, señores, está abierta la guerra, ya se pueden poner las pilas,
sí,
para intentar alcanzarlo. Y más a más, cuando ahora sistemas como el nuevo Windows 11 o Windows 10 que tenemos ya, están consumiendo muchísimos recursos. Se necesitan muy buenos procesadores. Y bueno, pues que Qualcomm salga a decir, señores, que estamos trabajando en los ARM que van a ser la leche para los PCs, pues bueno, yo creo que es bueno para todos, porque al final los usuarios, esto se traduce en que chipsets que ahora mismo son muy buenos en el mercado, pero que encarecen muchísimo el precio de entrada del equipo, bueno, pues que podamos tenerlo para todos y podamos tener equipos para disfrutar de la buena conectividad que tenemos.
Uh-huh. Y una de las últimas tendencias que vam comentar és que Samsung vol dir adeu al connector dels auriculars. Creieu que realment és una tendència i que tothom acabarà així?
Els mòbils jo crec que sí, eh? Els mòbils.
Tiempo han tardado ya.
Claro.
Ahora ya, vamos a ver, antes teníamos el hueco de los auriculares, porque además dentro del teléfono venían los auriculares, venía un adaptador de corriente, venía un cable y hasta incluso en algunos unas almohadillas de recambio. Hemos pasado de esto a venir el teléfono y un cable.
I jo, ja que el següent ja és el cable, el que pot desaparèixer de la caixa, però no.
Tenerlo claríssimo.
En fi. Va, que aquesta me l'has colat, Jaume. David Casero, como siempre, un placer.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
A la crisis energética se suma la falta de contenedores, sí, como un cuello de botella en el tráfico marítimo. ¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia, es verdad que tenemos ahí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar. Y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recordar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Black Fridays.
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. No esperes al Black, como se diga. Entra ya en renfe.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
de Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sabeu que avui, entre d'altres coses, és el Dia Mundial contra la malaltia obstructiva pulmonar crònica. Doncs resulta que l'any passat a la demarcació de Lleida es van diagnosticar prop de 1.400 casos nous de malaltia pulmonar obstructiva crònica. D'aquests, 1.042 eren en la regió sanitària de Lleida i 284 en la de l'Alt Pirineu i Aran. En total, al 2020 hi havia una prevalença de 20.528 persones amb aquesta malaltia entre les dues regions sanitàries. 16.800 a Ponent i 3.600 al Pirineu aproximadament. Aquesta malaltia té lloc perquè s'inflamen els bronquis i es destrueixen els envans dels alveols. Malgrat la Covid-19 continua sent una de les principals causes de mortalitat del món. Aquest dimecres, com dèiem, avui es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta Ulla, un 10% de la població. Va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Obrim la nostra tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats per la presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I deixa'm dir-me, sisplau, Ricard,
sí,
que la millor prevenció de la NPOC, que és la malaltia, sí, pulmonar obstructiva crònica, és no fumar.
Sí, senyora.
Per tant, és una cosa conscient que podem evitar nosaltres, doncs, per no tindre aquesta malaltia.
És que parlem d'unes xifres extremadament altes, eh? I que, a més, el problema de tot és que és evitable en la major part dels casos.
Precisament. Aprofito per fer la falta.
Sí, sí.
Gràcies.
No, perfecte, perfecte. També està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolteu, avui us poso sobre la taula un tema d'educació. Com ja sabeu, ahir es va aprovar via decret llei o reial decret doncs unes modificacions amb el tema de l'educació secundària i de batxillerat. És a dir, ara quasi bé podríem dir que s'ha acabat el tema de repetir curs, dic pràcticament, perquè només ho recull en casos molt, molt, molt excepcionals i només una vegada. S'ha acabat també els exàmens de recuperació del juny i del setembre, allò que segur que nosaltres tres... Bueno, vosaltres no ho sé, jo alguna vegada sí que l'he fet anar a la convocatòria de setembre, no massa, però alguna vegada sí, i algunes altres també les de juny. I també s'ha acabat el haver de passar net d'un curs a l'altre. Ara sembla que es podrà passar amb assignatures suspeses i que fins i tot aquesta nova manera d'encarar l'educació el que pretén és posar sobre el professorat dels centres la decisió final de si una alumna o un alumne passa de curs i fins i tot es pot acabar titulant a segon de batxillerat amb una assignatura suspesa. Des de certs llocs de la societat s'acusa de que s'està matant el tema de la... Bueno, de l'esforç, de que s'està dient indirectament, escolta, tranquil, no cal esforçar-te, que ja ho veus, al final acabaràs tenint el títol igual. I des d'altres punts, doncs, es diu que és per combatre el tema de l'absentisme i de que la gent no acabi els estudis. En fi, com ho veieu, Jos i Gemma?
Bueno,
parla
Gemma, si et sembla, i després ja...
Jo, a veure, això se n'hauria de parlar amb experts d'educació, no?, que segurament tenen una perspectiva molt més propera que la que pugui, o almenys la que la gent pugui tenir. Però el que sí que he de dir és que el que cal replantejar és tot el model educatiu. Tenim una escola, i ara ho diré així pel broc gros, una escola i un sistema profundament classista, racista i masclista, en la que es prioritza la competitivitat i que no incorpore altres models alternatius i altres coneixements alternatius que generen maneres de pensar, o sigui, que creen opinió crítica i que formen realment ciutadania. Llavors, ens trobem ara una escola que, doncs, que per molts és inaccessible o que no és un lloc de grat, no? Almenys en el batxillerat i a partir dels 12 anys, l'ESO i el batxillerat i els mòduls professionals de vegades no són de grat per l'estudiantat, i és veritat que hi ha un absentisme, hi ha un grup doncs que no pot continuar, no pot seguir els estudis o no acaba titulant-se. Llavors, això s'ha d'afrontar. Jo no sé si aquesta és la millor manera d'afrontar-ho, però això s'ha d'afrontar, perquè tenim una borsa de població que malauradament correspon a aquelles persones més empobrides, no? Que les seves famílies estan més empobrides i que no tenen suficients recursos, doncs per recursos econòmics i recursos socials i familiars per destinar una atenció suficient a aquests joves per fer aquesta complementarietat a l'educació, a l'institut. I, per tant, es necessita buscar la manera de que ells se sentin còmodes de que ho puguin fer. Probablement, o sigui, que recaigui la decisió sobre el professorat, té la part important que és el professorat el que els coneix i els que sap si aquestes persones s'han esforçat, han fet tots els treballs, han fet els deures, etc. i saben si estan preparades per passar una següent fase i, per tant, tindre una titulació o no ho estan. Però també és molt perillós que això només recaigui en una decisió de vegades excessivament personal. No, no sé, cal provar noves maneres, però més enllà de si es dona un títol havent passat una assignatura o no havent-la passat, el problema està en el propi model, que no estem generant una ciutadania crítica i prou preparada ni amb les eines suficients com per accedir tant a una educació superior com per accedir al món del treball, i sobretot una ciutadania conscient que li tocarà construir el futur, perquè nosaltres li hem deixem un futur horrorós, no? I per tant han de millorar totes les eines per poder sortir després a un món laboral, sigui abans o sigui després.
Gemma, que m'has deixat una mica preocupat. O sigui, realment, ja sé que ho has dit pel broc gros, però tu realment creus que el sistema educatiu és classista i racista a hores d'ara?
Molt. Sí. No vull dir les persones en concret, eh?
O sigui, no, el sistema
segurament molts mestres
educatiu
diran, no, jo no, però sí que ho és. Ho és perquè els recursos que es demana per accedir o per poder portar un curs, hi ha gent que no els té, hi ha gent que no té ordinadors a casa, hi ha gent que no té wifi, hi ha gent que no pot anar a activitats complementàries que tenen un cost econòmic. No és una educació igualitària per a tothom. I que és masclista i que és racista, això és evident. La màxima segregació, o sigui, comencem per la segregació escolar, que a la ciutat de Lleida és brutal, no? La segregació escolar el que genera és instituts de primera i de segona i gent que després saps, instituts que saps que el seu alumnat accedirà a la universitat i altres que no hi accediran, no? O que tindran unes titulacions d'uns mòduls i altres no les tindran. I l'altra...
No, però això ve donat pel mapa...
Ho és com la societat, eh?
Però això ve donat pel mapa escolar, Gemma. És a dir, el mapa escolar el que fa és que on tu resideixes... és a dir, jo no he pogut triar tampoc l'institut, és on estic residint.
Sí que
pots triar-lo, però no tens punts, per tant no tens prioritat. Jo m'he quedat fora d'escoles. Ara, al mapa escolar, a la teva zona d'influència on vius, allí tens els punts i, per tant, és el més probable que acabaràs anant allí. O sigui, depèn d'on vius, realment.
Però es pot distribuir. Es pot distribuir la canalla. Tu no pots concentrar tota la població d'unes determinades ètnies en unes escoles.
Això estic d'acord, Gemma.
Escoles que sempre tenen menys recursos.
Això estic d'acord, però es tracta de que la gent no hagi de caminar de punta a punta de la ciutat per anar... O sigui, es tracta normalment de que on vius, anar a l'escola d'on vius, justament per això, per evitar els desplaçaments. Ara, si s'ha de potenciar aquella escola, concretament, perquè tingui el mateix nivell que l'altra, jo entenc que a priori tenen el mateix nivell totes, perquè estan totes dins del mateix sistema educatiu.
No tenen el mateix nivell. I l'altra és, cal posar recursos. Cal posar recursos i cal de mobilitat. I l'altra és que sí que es trie, perquè hi ha molta gent que està fent bueno, no, busque viaranys per aconseguir que la seva canalla vagi en una escola o en una altra. Hi ha gent que se pot pagar una educació i altres no se la poden pagar. Per tant, l'escola ha de ser pública i ha de ser igualitària per tothom. Mm-hmm. I que a dins de l'escola hi ha racisme, hi és. I, o sigui, ens agradarà o no, però hem de partir de que som una societat racista, que tenim unes estructures estatals i governamentals, és igual, l'administració és racista, i per tant, el que hem de fer, com és masclista, i per tant el professorat no és res més que un reflexe de la societat, o sigui, no estan al marge de la societat. I malgrat ells sí que estiguin doncs, intentant treballar contra el racisme i contra el masclisme, no vol dir que això s'estigui traduint en fets reals a l'escola. Mm-hmm. Dos exemples. Els temes d'educació sexual i afectiva a les escoles, que se'n parla molt i que n'hem parlat aquí alguna vegada, són, com a molt, 2 hores a l'any. No és ni transversal, ni s'inclou a totes les assignatures, ni és curricular, ni els professors estan formats per donar aquesta Clar. Assignatura, per començar. I segon, no és una assignatura, són 2 tallers que fan 2 hores a l'any. I aquí s'acaba. En el tema de coneixements sobre temes per fomentar que aquelles persones migrants, aquells infants migrants o aquelles persones doncs, racialitzades, com pot ser el col·lectiu gitano, puguin sentir-se a gust a l'escola, en quantes escoles s'explica història del poble gitano, per exemple, o s'explica aportacions del poble gitano o aportacions dels pobles del món a la nostra ciència, a la cultura, a la nostra economia, etc. Enlloc. Ells no s'hi senten reflectits a l'escola. Per tant, l'escola és un espai en què no els contempla més enllà que puguin anar seguint al darrere de les persones blanques i amb capacitat adquisitiva.
Jos Ferreny.
No puc estar més d'acord amb la Gemma. Vull dir, ella té raó. Fa molts anys que hi ha moviments de renovació pedagògica que volen canviar aquesta manera d'estructura molt, molt tancada i molt classista, etc., que he comentat la Gemma. Aquests moviments de renovació pedagògica liderats per mestres i per professorat que tenen ganes d'ensenyar d'una altra manera, perquè el que sí que s'està constatant a la nostra societat és que hi ha com a diferents nivells d'aprenentatge. Per tant, doncs, alguna cosa ha de canviar perquè això no funciona. I aleshores, hi ha, per exemple, molta gent. Hi ha la Carol Burke, per exemple, o Duberg, diu, nosaltres hem fet experiments, o experiments potser no és la paraula, però hem fet aprenentatges en llocs, a Brooklyn o en llocs, al Bronx, etcètera, etcètera, i explica que en aquesta mainada, encara que sigui que vingui de famílies amb pocs recursos, etcètera, etcètera, tenen un potencial molt important, el que passa que la manera d'aprendre no pot ser la mateixa segons el tipus d'educació, segons la cultura que ha rebut, etcètera, etcètera. O sigui, el sistema educatiu s'ha d'adaptar perquè, com les persones són diferents, també els aprenentatges, i més en aquestes edats joves, els aprenentatges són diferents. Hi ha criatures que maduren molt més abans i hi ha criatures que maduren després. Llavors, això no vol dir que aquella persona tingui una incapacitat, sinó que al contrari, que hi ha un diferent grau de modernització. Mm. Llavors, jo suposo que una mica va per aquí. No som expertes, també com ha dit la Gemma, no som expertes en educació, això ho hauria de parlar persones que treballen en aquest món, però sí que vist des de fora, doncs tot el que ha dit ella és veritat, és classista, és, no hi ha, o sigui, sobre el paper sí que demana aquesta igualtat d'oportunitats, però realment després no hi és, hi ha disponibilitat per fer aquestes activitats complementàries, com són l'esport, com són la música, etcètera, etcètera. Doncs famílies que tenen l'oportunitat de portar els fills i filles als llocs, que tenen disponibilitat horària, etcètera, etcètera. Per tant, ja en si, ja també hi ha un classisme amb això. I llavors, doncs és això. És a dir, encara no ho hem aconseguit, però ho hem d'aconseguir. És el... Encara estem a temps. doncs, a veure si aquestes lleis poden aportar això.
Però vosaltres creieu que és manera de, amb un reial decret, sense que entri a discutir-se amb d'altres agrupacions polítiques, fer un canvi d'aquesta manera? És a dir, ho veieu positiu? És a dir, aquests canvis van cap al camí que les dos heu estat defensant? És la manera de fer-ho?
En aquest país, políticament, tot és possible. El problema és quan tu un dret bàsic i fonamental que hauria d'estar garantit, que ara no està, l'utilitzes com una eina, com una arma, no com una eina, sinó com una arma política, no? I llavors, malauradament, l'educació és fonamental i marca quina ciutadania futura tindràs. I com marca quina ciutadania futura tindràs, tothom hi vol posar cullerada perquè cadascú vol tirar cap a casa seva en lloc d'entendre que hi ha d'haver un pacte de no agressió, si volen, però un pacte per l'educació, per oferir tots els recursos necessaris i una millor educació per tots els joves.
És que jo crec que aquest tema hauria d'estar molt per sobre de qui mane en cada legislatura. O sigui, hauria d'estar per sobre ja de la política, per entendre'ns.
Però no s'han posat d'acord.
Ja ho sé que no s'han posat d'acord, ja. Però és que això ha sigut de tota la vida, com el que diu, des de que jo recordo.
Des de la democràcia. Cada govern ha posat la seva llei d'educació. O sigui, no s'ha buscat un model consensuat que fos real en les necessitats del país, que fos real per l'aprenentatge d'aquestes criatures, sinó que s'ha prioritzat la línia ideològica, no pedagògica, del partit de turno que està manant. Això és així.
Clar.
Ho sabem.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, de manera curta, breu, vosaltres creieu en la competitivitat ben entesa amb igualtat d'oportunitats?
Jo no crec que hi hagi competitivitat ben entesa. Si hi ha igualtat d'oportunitats, jo crec que hi ha d'haver una ciutadania futura preparada per afrontar i aportar les seves millors qualitats i capacitats a la tasca que estiguin desenvolupant. La competitivitat genera, a banda de moltíssima frustració, és un autoengany que tenim ja a la classe treballadora, si voleu, no? En què confonem qualitat amb competitivitat, i jo no crec que aporti gran cosa.
No, però això et deia ben entesa, eh? Ben entesa.
És una paraula que té un pes, no? Perquè competitivitat s'utilitza absolutament per tot, i bueno, jo crec que hem de començar a mirar les capacitats de les persones, no? I què és allò que poden aportar, i no a marcar doncs això, no?
El
sistema neoliberal per competitivitat.
Gemma, això ho entenc, però les capacitats d'una persona, però i si no ho vol aportar? És a dir, tu ara imagina't una persona que té capacitats però passa de fer-ho.
És que l'escola ha de potenciar que estigui motivada per aportar les seves capacitats, les seves qualitats.
Claro, però és complicat, eh? És molt complicat, de motivar sense tenir un premi, diguéssim, al final?
Bueno, hi pot haver moltes maneres de premis,
que sí,
eh?
Que sí.
És el que anava a dir ara. Exacte, és el que anava a dir ara, és el mateix que diu la gent.
Bueno, escolteu, jo crec que quasi bé ho tenim arreglat, això, eh? Només ens falta un altre dimecres i això ho tindrem quasi bé a punt. Perdó, perquè és que es queden 3 minuts per arribar a les 2 i vull que la Gemma ens expliqui una notícia que tenen a la web de la coordinadora d'ONGs de Lleida, en la que, mira, curiosament, vull dir, això ha vingut així perquè és actualitat, però vosaltres també parlem de tecnologies digitals a l'aula. Interferències pedagògiques, és una pregunta que us feu, i que hi haurà una formació centrada en la reflexió sobre l'ús de les tecnologies digitals a l'educació, Gemma.
Sí, això ho fem conjuntament amb Gestions Creatives, que és de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UdL, i està encarat al futur professorat i també al professorat en actiu i també a tota la ciutadania, tota aquella gent que estigui preocupada per l'educació. Llavors, el que es planteja aquesta jornada és debatre precisament sobre l'accés a les noves tecnologies i educar a través de les noves tecnologies és realment, diguem, òptim, on ens està portant i si això és diguem, factible per a tothom, no? Llavors, hi ha molta gent que està dient que la bretxa digital, que ja n'hem parlat en altres ocasions, la bretxa digital fa que no tothom pugui tenir la mateixa oportunitat d'igualtat de treballar a l'aula. L'altra és que tothom descarregui el coneixement sobre allò que està penjat a la xarxa o a les eines de la xarxa i no ensenyem suficientment a destriar informacions, a pensar, a tindre un esperit crític, no? Sinó que cada vegada pensem menys en general, eh? Per tant, els estudiants també, pensem menys i busquem més a Google i adquirim menys coneixements, però també les eines digitals, diguem, ens han portat coses molt positives, no? I hem pogut superar algunes barreres que fins ara doncs, no les havíem pogut superar. Llavors, és posar-ho en debat, és portar diferents exemples de gent que, doncs això, no? Des de la crítica i des de experiències també de renovació pedagògica, doncs puguin parlar sobre tecnologies a l'aula.
Busqueu a la web de la coordinadora de ONGs de Lleida, que allí hi ha tota la informació. El programa és maco, eh? La veritat és que és, ens ha arribat i ens ha trepitjat l'entrada de les noves tecnologies a causa, o sigui, per culpa però, i gràcies també a la pandèmia, però ara hem de buscar racionalitzar-ho tot plegat. Ens plantem a les dues. És un tema interessant aquest, i el que havíem posat sobre la taula, que també seguirem. Eh?
Sí. No cal demonitzar-les, tampoc.
No. L'eina no et fa mal, l'eina no és dolenta, és com la fas anar. Gemma Casal, Jos Ferreny, aquest debat l'hem de fer més llarg i assegut, sí, que ens veguem les cares i amb més gent, perquè són debats profuns i macos. Gràcies per estar amb nosaltres, cuideu-vos força.
Com sempre,
gràcies a vosaltres. Adéu.
I nosaltres que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20 des de Cope Lleida. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.